que és el número 10, que són la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar. Té la paraula el regidor de Mobilitat, senyor Robert, quan vulgui.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de desembre de 2018, va aprovar inicialment l'ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar. Vist que el citat acord va estar exposat al públic mitjançant la seu electrònica municipal, els diaris oficials corresponents i un mitjà de comunicació escrit diari. Durant aquest termini de presentació d'al·legacions que finalitzava el 7 de febrer, es varen presentar diferents al·legacions en data 29 de gener per iniciativa Esquerra Unida Alternativa, en data 5 de febrer pel síndic del Ciutadà i en data 7 de febrer pel moviment independent de Lloret. Intentaré fer un petit resum de les al·legacions que es van presentar i de les determinacions que s'han pres abans de llegir els acords. La primera que llegiré no la llegiré en ordre d'entrada, sinó que les aniré llegint en ordre que tinc jo aquí per poder donar explicació a tot. En data 7 de febrer, el grup municipal del moviment independent de Lloret presenta al·legació referent a l'article 32 sobre vehicles especials i trens turístics. En la mateixa, sol·licita incloure un punt addicional que indiqui que aquesta autorització no serà necessària en cas que els vehicles anomenats trens turístics circulin de manera transitòria i sense realitzar cap tipus d'activitat comercial. En aquest cas, s'accepta l'al·legació i la redacció final de l'article quedaria aprovada amb el següent punt. El punt tercer diria que aquesta autorització referent als trens turístics no serà necessària quan aquests vehicles circulin de manera circumstancial pel municipi i sempre que no realitzin cap tipus d'activitat comercial en aquell moment. En data 5 de febrer, el síndic del Ciutadà presenta una al·legació sobre la prohibició a tot el terme municipal de Lloret de Mar de la circulació de vehicles de mobilitat personal provenents d'empreses de lloguer. Sobre aquesta al·legació, els articles de la Constitució espanyola, el 38 i el 14, el 38 reconeix la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado i l'article 14 d'aquesta Constitució consagra el principi d'igualtat quan diu que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El fet que un grup d'usuaris de vehicle de mobilitat personal provinents d'una empresa de lloguer d'aquest tipus de vehicles no pogués circular per tot el terme municipal i, per contra, un grup de 7 o 8 amics que tots ells disposessin d'aquests vehicles sí que poguessin circular lliurement i sense cap restricció pel terme municipal de Lloret, només pel fet de no ser clients de cap empresa de lloguer d'aquests vehicles podria suposar, d'una banda, que no es garantís degudament la llibertat d'empresa reconeguda constitucionalment i, d'altra banda, una conculació clara d'allò previst a l'article 14 de la Constitució, ja que s'estaria discriminant per raó precisament de ser una empresa que es dedica a lloguer de vehicle de mobilitat personal. Per tant, aquesta al·legació quedaria desestimada. En data 7 de febrer, el grup municipal Moviment Independent de Lloret també presenta una al·legació sobre la possibilitat d'afegir un nou punt a l'article 30.4, que seria el punt K, que diu: en el supòsit que l'usuari del patinet o vehicle UBMP sigui sancionat per l'ús indegut dels punts anteriorment esmentats o per fer cas omís de les normes de circulació establertes per cada via, l'usuari estarà obligat a fer el pagament de la sanció en aquell mateix moment. De no ser així, el vehicle podrà ser requisat o resguardat a les dependències municipals, essent necessari per la seva retirada el previ pagament de la sanció i cost de grua i pupilatge per part de l'infractor o bé de l'empresa arrendadora. Sobre l'al·legació presentada, l'any 2016, la Direcció General de Trànsit va preveure la instrucció 16/B-B-124 relativa als vehicles de mobilitat personal, en la qual es proposaven una sèrie de criteris i directrius a aplicar en la regulació sobre aquests vehicles, en tanto no se elabore una normativa específica sobre los referidos vehículos. Per tant, des del punt de vista de legislació de trànsit, cal entendre els UVMPs com a vehicles. Prenent aquesta consideració i com a punt de partida i entrant en el contingut de l'al·legació presentada, el pagament subsidiari de la sanció imposada al conductor d'un UVMP per part de l'empresa arrendadora, a aquest respecte, l'article 111 del Reial Decret Legislatiu de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, diu literalment: los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en los siguientes supuestos. I el que ens és important és el que diu: cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor. Per tant, quan es sancioni a un usuari d'un UVMP que l'hagi llogat a una empresa, l'activitat comercial de la qual sigui el lloguer d'aquest tipus de vehicles, aquesta empresa no podrà ser responsable subsidiària en el supòsit d'impagament de la sanció imposada a l'usuari o conductor del vehicle de mobilitat personal. Per tant, aquesta al·legació també s'ha de desestimar per temes de lleis legals. I en l'apartat B, que diu el pagament de la sanció imposada a un usuari d'un UVMP en el mateix moment de ser denunciat i possibilitat de comís de l'UVMP per part dels serveis municipals competents i exigència de pagament de la sanció, l'article 82 de la Llei de Trànsit diu que la responsabilitat por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consiste la infracción. No obstante, en las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. L'article 87.5 de la Llei de Trànsit també diu que cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente denunciante. Per tant, el responsable de les infraccions comeses per un vehicle de mobilitat personal seran els llogaters d'aquests vehicles. És possible la immobilització i o retirada d'un vehicle de mobilitat personal quan l'infractor no acrediti la seva residència legal en el territori espanyol i havent-se fixat provisionalment la quantia de la multa, encara que no es dipositi el seu import. I les despeses originades com a conseqüència de la retirada del vehicle de mobilitat seran per compte del titular o de l'arrendatari, segons el cas, les quals s'hauran d'abonar com a requisit previ a la devolució del vehicle i sens perjudici del dret de recurs i de la possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de la infracció que hagi donat lloc a la retirada, en aquest cas el conductor del vehicle de mobilitat personal. En conclusió, es fa una estimació parcial de l'al·legació i en qualsevol cas el sotasignant, que són els tècnics de juristes, recollint l'esperit de l'al·legació presentada pel grup municipal Moviment Independent de Lloret, efectua proposta de nova redacció de dos punts afegir a l'article 30.4 a l'ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar, que no cal que llegeixi, que tots tenim en l'annex. Per tot això, es demana el primer, resoldre les al·legacions presentades en l'aprovació inicial de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de conformitat als informes tècnics citats a la part expositiva. Segon, modificar el text de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret en el sentit de recollir les al·legacions acceptades en l'informe emès pels serveis jurídics, així com les errades materials i errors tècnics detectats pel tècnic de mobilitat i per l'àrea tècnica de la policia local, amb els articles que s'adjunten aquí. I en aquest moment és també quan l'equip de govern no va tenir temps en comissió informativa i ens ho va fer arribar al grup d'iniciativa, doncs, que l'article 53 d'aquesta ordenança també es parlava de com treure, doncs, el carnet o el mitjà per poder tenir les zones de residents, com que hem anul·lat l'article 51 que parla de les zones de residents, perquè, com ja vam dir en el seu moment, no teníem cap intenció d'aplicar una zona verda, i l'article 53 també parla de les zones verdes, doncs ara mateix presentem una esmena perquè es retiri també aquest article 53 i doncs els números numèricament canvi, no? En aquest cas entenc que primer, senyor secretari, haurem d'aprovar l'esmena quan sigui convenient. I tercer, aprovar definitivament l'ordenança de circulació de vianants i vehicles de Lloret de Mar. Quart, publicar el text íntegre de l'ordenança al butlletí oficial de la província de Girona, que entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la llei 7/1985. Cinquè, notificar aquest acord als signants dels escrits d'al·legacions, així com als serveis de la policia local i a la secció de mobilitat. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Robert. Senyor Martínez, regidor no escrit.
Sí, intentaré ser una mica més breu, que ha sigut una exposició feixuga i llarga. Bé, aquest és un problema amb majúscules, el tema dels engins elèctrics a la nostra vila, atès que actualment... Gins. Me recorda el gato Gins. Actualment la profilació d'aquests andròmines circulen per tot arreu, és una realitat, però el que més ens preocupa és que no només s'utilitzen els nostres vilatans, sinó de manera absolutament incívica e irresponsable. En el nostre entendre creiem necessari denegar qualsevol sol·licitud nova per obrir un negoci de venda o lloguer d'aquests trastos. Malauradament no ha estat acceptada les al·legacions presentades per al síndic de Lloret, emparades amb més de 15 queixes presentades en el seu departament. Evidentment nosaltres sí que donarem suport en aquesta present aprovació definitiva, atès que el mes de novembre del 2017 vam presentar un prec que l'equip de govern va recollir. Però vull fer esment que és del tot necessari fer complir la normativa vigent en matèria de mobilitat i circulació viària d'aquest tipus andròmines per les vies de circulació del nostre municipi, especialment per aquelles vies de circulació dels vianants, com pot ser la zona peatonal, carrer Sant Pere, carrer La Vila, carrer Venècia, instant així a la nostra policia que ampliï i que apliqui amb fermesa l'eina de que la dotem amb aquesta aprovació definitiva. Entenc que ha sigut molt feixuc redactar-la, però entenc que és una eina fonamental per poder regular aquest tipus de circulació de vehicles al nostre municipi. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Martínez, també per la brevetat, que no li puc agrair al senyor Robert. Senyor Gracia, señores, si se puede.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, nos encontramos a 4 meses para acabar la moratoria, que es lo que a nosotros en un principio pues nos pareció bien. Ustedes tendrían tiempo para preparar una ordenanza que realmente pudiera acotar el problema que tenemos con los patinetes, pero nos hemos encontrado que esta ordenanza, nosotros ya se lo dijimos en la otra vez, pero se lo vamos a decir, es una ordenanza que la encontramos muy floja. Es decir, es verdad que está hecha para la policía para que tenga una herramienta para poder combatirla, hasta ahí estamos de acuerdo, y también es verdad que, por otra parte, va de cara al usuario. Pero nosotros lo que no vemos en esta ordenanza, ni estamos viendo que haya ningún movimiento, por otra parte, es que vaya de cara al que alquila la tienda de los patines. Entonces, claro, nosotros, si ustedes se acuerdan, ya les dijimos que hicieran una evaluación desde la ordenanza de control ambiental para que las tiendas, con el tema de las baterías, eso ustedes lo podrían controlar. Porque ahora, cuando se acabe los 4 meses y una tienda abra de nuevo, ya tendremos 13 establecimientos. Y luego 14, y luego 15. Ustedes a eso no han puesto nada. No han hecho nada para eso, para frenar eso. Y es ahí donde nosotros tenemos el problema. Entonces, díganme qué piensan hacer si en una misma calle, por ejemplo, abren 3 tiendas de patines de alquiler. ¿Qué van a hacer? Díganme cómo van a salir los vecinos a la calle. Porque en ese punto ustedes no han hecho nada. Y es ahí lo que nos preocupa. La cantidad de tiendas que puede haber. Porque esto va al auge, no va en contra. Tenemos 12, de aquí a un año podemos tener 16, 17, 18. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque no han hecho nada en la ordenanza. Y ya les dijimos cómo lo podían hacer. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Gracia. Señor Landi, de Ciudadanos, con Bulgui.
Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, recordar que nosotros ya votamos a favor del texto originario de la ordenanza. Vemos bien la resolución que se ha hecho de las diferentes alegaciones. Algunas enriquecen el texto normativo. Lo que sí que estamos un poco sorprendidos de la enmienda que nos han hecho desde el equipo de gobierno de última hora, que viene de la comisión informativa, y que realmente no entendemos, porque en base a los criterios técnicos, al informe técnico, se desestima la petición de los compañeros de iniciativa de eliminar uno de los apartados del artículo 51. El informe técnico da una serie de argumentos, dice que bueno, que está bien. Voy a usar las palabras del técnico. En qualsevol cas, l'ordenança contempla les dues opcions per a disposar de tot el ventall de possibilitats a aplicar en cada situació i així poder oferir les millors solucions als problemes de mobilitat del municipi. Tenemos claro que para ustedes eso no es ningún tipo de solución. Las zonas verdes son zonas para residentes y por eso no las van a aplicar. Pues lo que no entendemos es por qué eliminan el artículo 51 y el artículo 53. No nos queda más que felicitar a los compañeros de Iniciativa. Ya saben que no se lo van a decir de forma directa, no les van a reconocer a ustedes el mérito. Le van a presentar una enmienda a su enmienda para así poder aprobar otra cosa. Ya estamos acostumbrados desde la oposición, no nos extraña, pero simplemente reconocer el trabajo de los compañeros de Iniciativa y felicitarles. Muchas gracias.
Gracias, señor Hernández. Señor Rodríguez Pacios, de Iniciativa per Catalunya Verds.
Pero no estamos en el bloque constitucionalista para ustedes, ¿eh? Estamos en el otro bloque. Fuera de bromas, ¿eh? Ya el señor Hernández y yo nos llevamos muy bien y con Seo Hernuzas, ¿eh? Por encima de todo están las personas. Bueno, decir que precisamente el informe del técnico de movilidad que nos decía que no contemplaba, o sea, que nuestra propuesta, la esmena que hicimos, en el sentido de, sí que nosotros decíamos tener dos zonas, tal como marca el plan de movilidad urbana, dos zonas, una para residentes sin pagar y la otra para la gente de fuera pagando. Es decir, que el informe yo creo que ha sido del todo erróneo, más que nada porque pretendía dar una justificación técnica a una decisión política, porque esto es una decisión política. Si tenemos zonas verdes o no las tenemos, es una decisión política. Lo que pasa es que, como también estamos acostumbrados en este pleno a decir, como lo ha dicho el técnico, pues entonces lo voto, ¿eh? O hago esto. Esto es una decisión política. Es verdad que lo han aceptado por la puerta de atrás, pero lo han aceptado. Es verdad, por eso precisamente, pero además, porque además entrarían en su contradicción, porque en el pleno, en el último pleno donde se trató esto, precisamente votaron en contra de la misma esmena que nosotros presentamos. Sería una contradicción. Entonces, una manera de no reconocer un error es lo cuelo por detrás, no es un debate, porque además, como creemos que nosotros nunca, porque además, como se habla, nunca lo pondré, mientras yo sea alcalde, nunca lo aplicaré esta zona verde, zona residente. Claro, el razonamiento es, entonces, si no la vas a poner, ¿para qué la pones? Si no vas a aplicarla, ¿para qué está este articulado aquí? Es una tontería. Yo, por lo menos, lo encuentro así. Pero, claro, nosotros la semana que presentamos éramos en el sentido de dos zonas verdes, dos tipos de zona verde, tal como marca el plan de movilidad sostenible. Es decir, que el informe técnico se intentó cubrir las decisiones políticas y yo creo que no lo ha conseguido, ¿eh? Pero nosotros hablábamos de dos zonas verdes, tal como habla el plan. Y el informe técnico hacía esmena que, bueno, como el plan de movilidad urbana habla de dos zonas verdes y estos no. No sé si hablamos de dos zonas verdes. Felicitarles porque yo, hablando con el señor Ruber, cuando le comentaba que el artículo 5, son el 52 y 53, no 51 y 53. Cuando es cuando le decía, es que nos habéis chafado media campaña electoral. Lo han hecho por eso, ¿eh? Lo han hecho por eso, porque sabían que iba a haber pancartas después, lo hemos conseguido, que también las podemos hacer, ¿eh? Lo hemos conseguido que no haya zonas verdes en Lloret de Mar. O sea que, en definitiva, que a lo que voy es que me alegro, que nuestro voto fue contrario precisamente en el anterior pleno, porque contábamos este, pero en este va a ser a favorable, porque el déficit o la intención que nosotros veíamos de poner zonas verdes no la compartíamos tal como estaba redactado, que era que todo el mundo pagase, de aquí y de fuera. Pero sí quiero hacer mías también, que todos ustedes lo tienen, unas reflexiones que hizo el síndic del Ciudadà. Y uno que ya va de retirada de la vida institucional, cuando sea senador, en el sentido de Senado, también opinaré de esta manera y haré reflexiones. En el sentido de que es verdad, que decía el síndic del Ciudadà, es verdad que el tema de tener patinetes eléctricos en Lloret de Mar, ¿qué valor añadido da el turismo? Y yo hago lo suyo, subiré sus palabras, ninguno. Da valor añadido el hacer reforma a los hoteles. Algunas las hacen obligados porque si no se cae el hotel, ¿eh? Si no, no las harían tampoco, ¿eh? Pero, ¿qué valor da el tener patinetes en la calle? Al turismo. Hago suya sus palabras, no da ninguno. Esta es la realidad, ¿eh? Pero como uno de momento, hasta el 14 de junio, sigo siendo político y ejerceré de político, tiene que ser muy pragmático. Y tiene que decir, es mejor esto que no el descontrol absoluto que había en estos momentos. Y si encima hemos conseguido que la zona verde desaparezca la ordenanza, pues bueno, otros alcaldes, otro equipo de gobierno, ya tendrá el valor suficiente de ponerla o no. Y eso ya veremos a partir del 26 de mayo. Gracias.
Gràcies, senyor Rodríguez Pacios. Senyor Ovitz, Esquerra Republicana, avancem.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, de fet, hem assistit a una actualització de l'ordenança i després hi ha aspectes remarcables, no? Evidentment, el tema dels inys elèctrics, que ocupa i preocupa una part molt important de la nostra població i aquest mateix plenari, perquè n'hem parlat de manera recurrent. I, clar, em sorprèn una mica certes afirmacions respecte de què aporten. Jo estic convençut que no aporten res. Però el que és cert és que no podem prohibir allò que vulguem, perquè d'això se diu una dictadura. Les prohibicions, les restriccions i l'ordenació s'han de fer per mediació de normatives i han d'estar fonamentades en dret. Si no, ens trobem davant de la impunitat de les decisions unilaterals dels que estan governant. I, per tant, em sembla que d'aquesta manera, la manera òptima de fer-ho és regulant-ho i, a la mesura del possible, intentant minimitzar l'impacte que aquests nous usos de vehicles de mobilitat tenen per les persones i especialment per la seguretat dels vianants. Pel que respecta a les zones verdes, home, jo crec que hauríem de ser bastant curosos amb el que hem dit. És cert que a l'últim ple vam votar en contra la seva esmena, però els vam convidar que la presentessin. I, de fet, el fet que la presentessin ha facilitat que hi hagués aquesta modificació de l'ordenança. Jo crec que, conceptualment, tots pensem el mateix. Ningú té interès en gravar els ciutadans de Lloret pel fet d'estacionar a la via pública, però el que sí que ho intentem buscar són alguns mecanismes que ens permetin garantir, per exemple, no, des del nostre punt de vista, la rotació. Nosaltres, com una persona estaciona un vehicle a l'aparcament del CAP o a l'aparcament de la piscina i deixi el vehicle 15 dies, home, jo crec que és un abús. Jo considero un abús. I nosaltres seríem partidaris de trobar un mecanisme, i s'ha demostrat que la zona verda no era l'òptim, doncs per garantir que els ciutadans de Lloret hi puguin estacionar gratuïtament en tots aquests espais, però que podem garantir també que no hi ha una privatització d'un espai públic i, per tant, que generi aquesta rotació. Per què s'ha acabat eliminant el judici que n'hem fet nosaltres de com evolucionar l'ordenança? Per què s'ha acabat eliminant del text? Perquè la zona verda no respenia aquesta voluntat. Hem fet les comprovacions adients, en aquest cas des del punt de vista legal i des del punt de vista econòmic, i se'ns ha dit que una bonificació al 100% a favor dels ciutadans en l'àmbit d'una tarifa verda no seria legal. I com que no ho podíem fer per aquest mecanisme, doncs n'haurem de buscar un altre. Probablement serà en zones blaves, reduïdes, o fins en certs espais. Però que ningú s'espanti, que no volem cobrar la gent del poble, eh? Però vull dir, en definitiva, jo crec que hem de garantir, de la mateixa manera que ho fem amb els aparcaments, doncs amb l'aparcament públic hem de garantir també que existeixi una rotació de vehicles. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Orovich. Senyor Lorente, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, está claro que se necesita un tipo de regulación, sobre todo en una zona muy específica, que es la zona del CAP, pero claro, esto conlleva pues, un estudio técnico y jurídico que en este momento no determina la posible acción, ¿no? Quisiera incidir un poquito con el señor Hernández, que siempre está hablando de trabajo, que si no trabajamos, yo creo que la forma de hacer política no es la crítica de si trabajas o dejas de trabajar. Como bien decían antes mis compañeros, hay que venir aquí y estar en el día a día y ver lo que se hace. Sí. Porque lo escucho mucho en el Pleno, siempre con el tema de que la oposición no trabaja, perdón, que el gobierno no trabaja, que llega tarde, siempre con la misma historia. Yo creo que la política se hace de otra forma, es estando en la calle con la gente. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Lorente. Señor Fuertes, del Movimiento de...
Gracias, señor alcalde. Señor Lorente, el gobierno seguramente que sí trabaja. El problema es que lo que hacen no sirve para nada. Porque no tienen... Es mi opinión, evidentemente. Evidentemente es mi opinión. La opinión de un empresario de éxito, como dice el señor Sáiz, que, al igual que él, necesita, como muchos de ustedes, de este sueldo, enmascarado un poco en la idea de que quieren trabajar por el pueblo. Pero me gustaría ver... ¿Qué harían ustedes? Quizás yo no he sabido invertir en este pueblo porque me he vendido mi empresa, como también el señor Sáiz ha dicho. Quizás él, si pudiera, también se la vendería. El problema es que poca cosa podría sacar de ella, porque ahí también se demuestra la poca capacidad que tiene. O como ya he dicho varias veces, nos encontramos con algunos abogados un poco mediocres, a los cuales yo pensaba que había muy pocos, pero creo que cada vez... En este equipo de gobierno se van ampliando cada vez más. Y sí, señor Sáiz, lo digo por usted. Porque aún recuerdo el tema de la piscina, que le tuve que dar unas cuantas lecciones de cómo se hacían las cosas. Y si no, tiempo al tiempo ya se verá. Pero acuérdese bien usted que en aquella conversación le tuve que decir cómo se hacen las cosas, tan listo que es usted. Pero bueno, tornem al tema que realment ens aplica. Nosaltres no considerem que aquesta ordenança sigui suficient per intentar evitar el problema que, com també han dit, no sabem quin benefici aporta a la nostra població. Però el que sí que està clar és que vostès el que fan en aquesta ordenança és article 30, perquè vostès en siguin coneixedors de quines són les mesures d'aquest equip de govern. Que la gent tingui que portar identificats en el casc, en l'aparell, que l'empresa hagi de tenir una assegurança, que els tipus A i B tenen que portar casc, que no poden anar en grups de més de 5, però és que a més tenen que anar 50 metres de distància un dels altres. Algú em sap dir com ho controlaran, això? És a dir, quan vagin 5 vehicles, 10 fins i tot, perquè, escolti'm, aquest matí mateix en creuaven 7 de Junts per davant d'aquí l'Ajuntament pel pas de vianants, passaven per davant la porta i tal. Em poden dir com poden controlar que si hi ha un grup de diverses persones no vagin junts? És absurd el que vostès proposen aquí. No només això, sinó que, a més, vostès diuen que l'empresa vetllarà perquè els usuaris disposin d'un nivell d'habilitat mínim per garantir la seva seguretat a la resta d'usuaris. Com es fa això? Els hi faran un control d'alcoholèmia abans de llogar-los el gin? O faran un minicircuit al costat de la botiga perquè vegin aviam? O fins i tot els hi posaran un ordinador com quan ens traiem el carnet de cotxe, aviam si són capaços de controlar dos palets dintre d'una carretera? Que a més hauran d'adjuntar el contracte amb la documentació. I després han limitat zones. Val. Crec que tothom és conscient de lo que hem patit aquest estiu passat amb el tema dels patinets elèctrics. Vostès creuen que amb alguna de les coses que acabo de dir solventarem alguna cosa? Potser el fet de que l'empresa tingui una assegurança de responsabilitat civil subsidiària, que portin casc, sí, que portin casc, i almenys no es faran mal amb aquest cap lombrera que tenen molts dels que ho lloguen. Però vostès s'han plantejat que quan fan aquestes infraccions, que es creuen per aquí al davant al passeig, es posen entre cotxes, això no pot causar que alguna persona que va en cotxe pugui tenir un despiste o fins i tot faci un contravolant i es pugi amb una vorera i atropelli a 3 persones? Per culpa d'un d'aquests descerebrats, perquè no tenen altre nom. Perquè els que realment ho fan bé o van amb una bicicleta elèctrica i van circulant correctament, fins i tot hasta per voreres que no tenen l'amplitud de 5 metres, aquests a mi mai m'han preocupat. Però crec que tothom és conscient de què és el que realment ens preocupa. Hi ha una diferència del que té un patinet elèctric i viu a Lloret, que sap que hi ha unes normes, fins i tot de cordialitat, a unes altres persones que venen aquí, es passen una setmana i els importa tot tres... Bueno, no els importa res. Nosaltres hem intentat ser més estrictes. Som conscients de que no es poden anul·lar. Som conscients de que no podem prohibir aquesta activitat. Som coneixedors, però sí que podem controlar el seu ús. I lamentablement, avui en dia, l'única manera d'intentar evitar que la gent faci segons quines infraccions és tocant-li la butxaca. Però vostès, de moment, aquí no els hi volen tocar. I ara vaig a el que vaig dir a les ordenances fiscals de fa una estona. L'única manera és que una persona que fa una infracció i que a més se sent impune de que potser no l'ha ni de pagar perquè no li arribarà al seu país, sàpiga que sí que l'ha de pagar. I que quan lloga un patinet ha de saber, en aquell mateix moment, no perquè li donguin vostès un fulletó de que no ha de fer el salvatge, sinó en aquell moment ha de saber que si fa una infracció se li aniran 100-200 euros de la seva butxaca. I això no és una forma de culpabilitzar, ni molt menys d'agravar. D'agravar en l'empresa que realment fa aquest lloguer. No. Però potser en aquest punt que vostès diuen de que l'empresa vetllarà perquè els usuaris disposin d'un nivell d'habilitat mínim, potser podríem dir que l'empresa vetllarà perquè els usuaris sàpiguen que com facin l'animal els hi costarà 200 euros. Aquesta és la realitat. Perquè si seguim de la manera que seguim, de ben segur, i espero que no sigui, però de ben segur que tindrem ben aviat algun accident, algun atropellament, algun fet que haurem de lamentar. I ara en som coneixedors. Ara podem posar remei a tot això. Estem aquí per posar remei. I si hem de ser més estrictes, senyors de l'equip de govern, no sé què esperen a ser més estrictes. No sé què esperen. Jo respecto les empreses que volen guanyar diners. amb aquest negoci. Ho respecto, però el que també han de saber aquestes empreses és que han de respectar la ciutadania, i que si li lloguen a una persona o a 15 nois que ja els estan veient allà a la botiga, que estan de festa, que el que volen és gresca, o que ja estan sortint del seu negoci fotent el salvatge, doncs escolti'm, això és el que s'ha d'intentar evitar. I la manera, l'única que a mi i al nostre equip se'ns acudeix, és la que he dit abans. Que retirar aquell vehicle d'una persona que fa el salvatge representi com a mínim 200 euros, 150 o 200 euros. I que l'empresa l'únic que ha de fer és retenir en la targeta...
El fort és exaurit el temps, després tindrà una totes les intervencions.
En la targeta per retirar aquests diners. Gràcies.
Gràcies. Senyor Robert, per acabar amb el primer torn d'intervencions.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, per anar contestant primer el senyor Paulino Gracia, el que diu té raó en part, i de fet des d'activitats ja estem treballant el que ens va proposar fa uns dies referent al tema de les bateries i el medi ambient, aviam si som capaços de trobar alguna llei que ens permeti doncs regular quinets. Amb el senyor de Ciutadans, comentar-li que la diferència, vostè ha felicitat a la gent d'Iniciativa, almenys em truquen, em pregunten, s'informen de com estan les coses i arribem a acords. Vostè no em truca. No sé si no té el meu número o simple... Sí, sí que el té. L'altre dia em va fer un WhatsApp, és veritat. I després, per contestar al senyor Fuertes, em fa molta gràcia tot això que està dient avui, però és que el dia 7 de febrer van entrar unes al·legacions i no entenc com no van entrar aquestes propostes tan bones que preveu vostè. És a dir, està dient que no som capaços de controlar els 50 metres de distància. Bueno, perquè no presenta una al·legació aportant algo bo i positiu i constructiu que ajudi a millorar aquesta ordenança de circulació? Perquè el 7 de febrer vostè va entrar al·legacions, i per què no entra una al·legació que proposi quelcom positiu per millorar aquest control? No ho sé, se'm fa raro veure que ara avui presentin vostès o diguin que això no es pot controlar, però en canvi el 7 de febrer no entrin res per cap proposta per això. I a més dir que si no hi ha eines, si no hi posem les eines, si nosaltres no hi posem una ordenança, segur que no es podrà complir. Nosaltres, la nostra feina és posar les eines perquè els tècnics les puguin executar. I en aquest cas els tècnics són la policia local, que després, si tot va bé, quan parlem de del personal, doncs es veurà també que hi ha un canvi i que és important parlar d'aquest canvi de la policia local de Lloret de Mar, que entenem que ha de tenir molta més presència i, per tant, molta més personal temporal a l'estiu. Dit això, creiem nosaltres que l'ordenança no està malament, és una bona ordenança, i que també és cert que vam retirar els articles 51 i 53, però el que no és cert és que vostès diguessin que només que hi hauria dues zones, sinó que en la seva al·legació entraven una sola zona verda. Sí, sí, li puc llegir, que la tinc aquí davant. No sé si cal que la llegeixi, però vaja, si vol la pot treure, i ho veurà que només demana una sola zona. Això és tot, gràcies.
Gràcies, senyor Robert. Entenc que hi haurà segon torn d'intervencions. El senyor Martínez no en farà ús. El senyor Gracia, en llore si se puede.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En primer lugar, contestar al señor Albert, decirle que me alegro que lo tomen en consideración y empiecen a trabajarlo. Por otra parte, no me tome mal, señor Fuertes, pero no siempre sirve el hecho de tú lo haces, tú lo apagas. Usted parece que quiere matar moscas a cañonazos. O sea, 200, 400 a pagar siempre el bolsillo. Pues no siempre es así. A veces hay que ser más inteligente. Y lo que nosotros proponemos ahora mismo, tal y como está la ordenanza, conforme se vayan abriendo más locales de alquiler, necesitaremos más policía. Porque a mayor locales, más patinetes, más policía. Es ahí donde nosotros estamos viendo el problema. Y por mucho que se diga, no, a pagar, que ya me parece bien, pero no siempre es lo que realmente va a servir. Porque ellos vienen aquí una semana, beben y lo que pasa. Y accidentes ya han habido. El año pasado ya hubo un atropello a una niña, ya... Quiero decir, accidentes ya ha habido. Por otra parte, nosotros lo que decimos es que, claro, ahora mismo no hay un control sobre los patines. En un local de 50 metros, pues pueden haber a lo mejor 25 o 30 patines, que son esos 25 o 30, a más, otro par de baterías cargando. Es ahí donde nosotros hacemos el hincapié, que se haga desde la ordenanza de control ambiental... Un artículo nuevo, desde el plan de usos. Es que hay mecanismos no legales, quizás, para realmente prohibir. Lo que estoy diciendo es que la ley ahora mismo no permite decir muchas cosas o hacer muchas cosas, pero se pueden hacer de otras maneras, y usted lo sabe. Yo no estoy diciendo de cometer ilegalidades. Lo que estoy diciendo es que desde el plan ambiental, de control ambiental y del plan de usos, se puede limitar las tiendas que se abran, las próximas tiendas. O entonces, ¿qué hacemos? Que sigan abriendo, porque va en auge, ¿vale? Entonces, yo les estoy proponiendo un camino que es legal. Lo he hablado con técnicos, lo he hablado. Hay otros ayuntamientos que lo están trabajando. Yo creo que no es nada malo. Y si ya lo están trabajando, no, de verdad, me parece bien. Porque no siempre el matar moscas a cañonazos, como digo, es el camino bueno. Vamos, creo que ya está más que demostrado. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Ande, de Ciutadans, como vulgui.
Gracias, señor alcalde. Señor Ruber, su obsesión para desprestigiar el trabajo del Grupo Municipal de Ciudadanos no hace más que afirmar lo que pienso, que es que no tienen argumento alguno para desvirtuar las alegaciones que hacemos así. Sí, se lo digo otra vez. Creemos que son incompetentes para gobernar este municipio. Y eso, señor Lorente, eso no quiere decir que no trabajen. Nosotros nunca hemos puesto en duda su trabajo. Lo que les decimos es que son incompetentes para gobernar este municipio. Y, señor Ruber, si después de 4 años lo único que puede decir usted aquí es si nosotros venimos o no al ayuntamiento, si trabajamos o no, dedíquese a explicar lo que hace y no hacer de oposición a la oposición, que para eso ya tiene a otra gente aquí sentada. Me gustaría matizar, no quería volver a entrar en el tema de si venimos o no, porque mi compañero Musa ha sido clarísimo al respecto y creo que les ha explicado muy bien cuál es nuestra opinión, pero ustedes me han obligado. Lo que sí que no quiero desaprovechar para dejar claro cuál será el posicionamiento de nuestro voto. Nosotros sí que creemos en la zona de aparcamiento para residentes. Parece ser que el señor Orovich, en parte, también. Creemos que es una muy buena solución para el gran problema que creemos que tenemos los vecinos de Lloret para el aparcamiento, sobre todo para la gente que vive en las urbanizaciones, que siempre son los grandes olvidados en este municipio. Es una fórmula no nueva, no se está inventando nada, se utiliza en muchos municipios. No le vamos a decir que sea zona naranja, como hacen municipios vecinos. Con que sea verde ya nos parece bien. Pero es una muy buena solución que realmente soluciona, hace que la gente no deje el coche parado, que haya rotación, y por eso creemos que la regulación no debería modificarse. Y pese a que ustedes a fecha de hoy tengan miedo a las pancartas de los señores de Iniciativa y no estén dispuestos, no sean valientes para ponerla en marcha, creemos que se podía haber dejado en la regulación que hay y que en algún momento se pudiese poner en marcha si alguien tiene esa valentía. Por eso, como digo, nuestro voto será una doble abstención, tanto al texto definitivo como a la enmienda que se votará. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Señor Rodríguez Pacios, de Iniciativa.
Sí, viendo que el tono es alto, y todavía creo que será más alto en las siguientes intervenciones, nosotros, si fuese una zona roja como en Vidreras, también estaríamos a favor. Gracias.
Gracias, señor Rodríguez Pacios. Señor Ovich, ¿no intervindrá? Pensaba que vostè faria la zona groga. Disculpi. Señor Lorente, del Partit dels Socialistes.
Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, señor Fuerte, yo le voy a decir una cosa muy concreta. Yo tengo 54 años y he sacado una familia adelante, sin política, ¿eh? Es decir, que yo no estoy aquí por un sueldo, ¿vale? Me estoy dejando la salud aquí y hablo en nombre personal, ¿vale? Y yo no vengo con más interés nada más que ayudar a Lloret de Mar. Y para más, yo ya no me presento a ninguna candidatura más. Usted lo sabe perfectamente. Es decir, que yo interés económico, ninguno. Ninguno. ¿Vale? Tengo demasiada responsabilidad y honestidad para ayudar a mi pueblo. Y es lo único que pretendo, simplemente. Gracias, señor Fuerte.
Gracias, señor Lorente. Le doy las gracias al señor Fuerte. Señor Fuerte, ¿entén que en farà ús?
Sí, sí, sí. Mire, señor Lorente, podría entrar aquí a debatirle y a contrarrestar lo que usted acaba de decir. Pero ¿sabe qué pasa? Que luego seguramente me dirían, No, ya habrá momentos. Lo que pasa es que luego me dirían que entro en temas personales. Luego me dirían y me acusarían ustedes que me meto en temas personales. ¿Vale? Pero lo que está claro es que en este gobierno donde están ustedes hay varias personas que no comparten cada uno de los votos, pero están ahí. Pues que me expliquen por qué. Y lo que tampoco no entiendo es que ustedes hicieron unas propuestas al principio y eso con el sueldo parecen que están olvidadas. Porque les recuerdo que hace 4 años también negociamos nosotros con ustedes, ¿eh? Y recuerdo por qué ustedes están ahora aquí. Y le aseguro, y no me tire más de la lengua, y le aseguro que la única justificación es el dinero. La única justificación que yo puedo decir ahora mismo es el dinero. Y está claro de que no quiero hacer un debate contra usted, ni que se polarice con usted. Siempre que he hablado en el aspecto general. Y si quiere, cuando quiera, podemos empezar a hablar uno a uno. ¿Vale? Porque está claro que yo, porque me vendió la empresa, porque aquí quieren irónicamente decirme que soy un empresario de éxito. Pero al menos aquí todos ustedes saben por qué estoy yo aquí. ¿Entramos a saber por qué están cada uno de ustedes? ¿Empezamos a ver sus nóminas de hace 4 años, algunos de hace 8 y las que cobran ahora? ¿Quieren que los empecemos a mirar? En su vida, ya se lo dije en el pasado, en su vida, muchos de los que están aquí han cobrado lo que están cobrando ahora, ni en su vida, cuando dejen de estar aquí, seguirán cobrando esto. Como muchos que están aquí como para hacer un trampolín a la política más arriba. Muchísimos hay aquí para hacer ese trampolín. Y de mí no hace falta que me lo digan. Yo estoy aquí por pura venganza, como todo el mundo ya sabe. Porque me quitaron mi negocio por tal, tal, tal. Digan lo que quieran, pero ustedes saben perfectamente por qué estoy aquí. Entonces, no me tiren más de la lengua, porque además es que la tengo calentita la lengua. ¿Me entienden? La tengo muy calentita. Con todas las soberbias y petulancias del señor Sáiz hace un rato aquí contra mí. ¿Me entiende? Pero lo que está claro, y lo vuelvo a decir, si no fuera por mí, este ayuntamiento ya habría pagado 1,5 millones de dinero a la piscina. 1,5 millones. O sea que lo que tendrían que hacer para empezar es agradecérmelo, porque con ese 1,5 millones de momento han podido hacer muchas cosas.
Habría de acabar,
porque si yo no mirase por este pueblo, ese 1,5 millones ya la tendrían que ustedes haber pagado. Y sería 1,5 millones menos con el que podrían ustedes haber hecho muchas cosas, de las que ustedes fardan de que hacen. Lo único que saben hacer es presentarse en el Facebook, ¿eh? Porque todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, saben que si quieren solucionar algo, lo que tienen que hacer es mandarle un Facebook al alcalde. No tienen ni que venir aquí. Eso es lo que sabe la ciudadanía. Y lo que a mí me sorprende, y lo que yo sí que realmente me pondría a pensar y a valorar, es cómo puede ser que diferentes partidos de la oposición, de diferentes colores que pensamos igual y que nos las hemos tenido, todos tenemos una idea igual. ¿Y sabe cuál es? La de que ustedes no tienen la capacidad para tirar este pueblo para adelante. Y nadie está poniendo en duda de que ustedes no trabajen, de que ustedes no vengan. No, sí, ahora acabo. ¿Vale? Nadie ha puesto en duda que ustedes no vengan a trabajar. Lo que estamos poniendo en duda todos es que ustedes no tienen la capacidad para tirar este pueblo adelante, ni este ayuntamiento. Eso es lo que estamos diciendo. Todos. Y eso es lo que ve todos los ciudadanos. Aunque ustedes se centren en que no, porque claro, 70 millones de inversión. 70 millones, si lo hacen es porque ven que ustedes no saben hacer nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, no me tiren más de la lengua. Me dicen que presente cosas buenas y constructivas. Cosas inconstructivas, y ustedes encima nos vacilan como que nosotros tenemos que venir detrás de ustedes. Pero son ustedes el gobierno. Son ustedes los que cobran algunos más de 3.000 euros. Son ustedes los que tienen que decidir
Fuertes,
las cosas. Que son los que decidieron
señor
hacerlas
Fuertes.
Y estar aquí gobernando. Nosotros no. Y si no, váyanse y dejen a otras personas. Esa es la realidad. Y le pido disculpas que esté hablando con usted, señor Lorente, porque quizás es el que menos culpa de todo esto tiene. Pero es usted el que ha introducido todo esto. Y sé que se ha dejado la salud, sé que usted ha puesto su buena voluntad, pero eso no quita que hay otros valores. Y otros intereses.
Señor Fuertes,
sí, señor Sáiz, otros intereses.
Y
cuando quieran, si quieren, entramos a debate y a detalle
Fuertes,
de cada cosa. Cuando quieren, entramos.
Fuertes,
pero saldrán muy mal parados.
Fuertes,
les aviso que saldrán muy mal parados.
Señor Fuertes, agrairia no haber
muy mal parados.
Micro, no ho he fet en 4 anys, agrairia no haver-ho de fer.
En 4 anys, senyor Dulsat, he estat el més respectuós possible amb vostès.
Senyor Fuertes, sisplau, i senyor Sáiz, no faci diàleg.
Senyor Sáiz, vostè m'ha faltat, dient
acabat,
que si empresari d'èxit, etc.
Els agrairia... Bueno,
senyor Sáiz, miri...
Un ja comença a tenir experiència.
Senyor Fuertes, sisplau, li ha acabat el temps, de veritat. És que ha fet més del doble el temps que li pertocava. Senyor Fuertes, ha fet servir més del doble del temps que li pertocava. Senyor Sáiz, sisplau. Sí. Senyor Sáiz, sisplau, gràcies. Senyor Sáiz, gràcies.
Però el que està clar és que...
Senyor Fuertes, se li ha acabat el temps.
Sí, tothom té molt clar que vostès no tenen la capacitat per tirar aquest poble endavant, serà per algú. Facin-s'ho mirar, facin-s'ho mirar. Això...
Senyor Fuertes, se li ha acabat el temps, sisplau. Senyor Sáiz, sisplau, gràcies. Senyor Robert, vol afegir alguna cosa?
Sí, seré molt breu. Senyor Hernández, ens ha titllat de incompetentes. Sap qui és més incompetente? Aquell que no presenta al·legacions quan té temps per presentar-les. I vostès no van presentar ni una. Moltes gràcies.
Gràcies, si els hi sembla. Procedirem a la votació. Senyor Martini, regió no adscrit. Sí, perdoni. Primer l'esmena que presentava l'equip de govern. Que anul·la l'article 53. Per tant, votaríem l'esmena que anul·la l'article 53. Senyor Martínez, regió no adscrit.
Sí.
Senyor Gracia, en Lloret, si se puede.
Sí.
Senyor Hernández, de Ciutadans.
Abstenció.
Senyor Rodríguez Pacios, d'Iniciativa.
Sí.
Senyor Rovins, d'Esquerra Republicana, avancem.
Sí.
Senyor Lorente, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí.
Senyor Fuertes, del Moviment Independent de Lloret.
Abstenció.
Senyor Robert, de Convergència i Unió.
Sí.
Per tant, senyor secretari, prosperaria amb 15 vots a favor i 6 abstencions. D'acord? Els hi pregaria 5 minuts de descans, a veure si així...
No, hem de votar.
Perdonin, queda la... Perdoni, té tota la raó. Queda... L'esmena queda incorporada al que votarem ara, que finalment doncs és aquesta resolució d'al·legacions. Senyor Martínez, de Regió no adscrit.
Sí.
Senyor Gracia, en Lloret, si se puede.
Sí.
Senyor Hernández, de Ciutadans.
Abstenció.
Senyor Rodríguez Pacios, d'Iniciativa.
Sí.
Senyor Ovitz, d'Esquerra Republicana, avancem.
Sí.
Senyor Lorente, del Partit dels Socialistes.
Sí.
Senyor Fuertes, del Moviment Independent de Lloret.
Abstenció.
I senyor Robert, de Convergència i Unió.
Sí.
Per tant, és el mateix resultat, 15 vots favorables i 6 abstencions.